Les tardes a Ràdio Estel són La Caravana. Reportatges de ràdio amb Ruth Carà.
Gairebé 7 minuts que passen de les 4 de la tarda. Vindran, els nois i les noies de Bojos per Molière. Els entrevistarem ara a 2:45 de la tarda. Abans, però, volíem escoltar el reportatge de Ruth Caral. Ruth, què tal? Bona tarda.
Bona tarda,
com
Joan.
Estàs?
Molt bé.
Sí?
Sí, sí, sí.
No, què et portes avui?
Mira, avui porto dues històries que conviuen o han conviscut amb el suïcidi.
Déu-n'hi-do. Seriosos,
sí.
Avui, eh?
Seriosos. La primera és l'experiència de la Martina, una jove de 17 anys que ara fa un mes, més o menys, va intentar suïcidar-se. Quan tenia 14 anys va crear-se un compte a Twitter i allí acostuma a publicar-hi contingut divers, tot i que sovint fa tuits amb una forta crítica social. Treballa al podcast Tenim Paraula de Catalunya Ràdio i ella mateixa va fer pública la situació a les xarxes. Cal dir que no va ser un impuls, sinó que va dubtar molt a l'hora de dir-ho obertament i el reportatge ja en fa la reflexió. La segona història és la de Fran, un home d'Aragó que des de fa uns anys viu a Polinyà i és un amant del torn. Cap al 2017 va començar a perdre la visió, veia borrós i en blanc i negre, fins que el 2018 ja va deixar de percebre la llum. En aquell moment ell ja no se sentia útil, però va, gràcies al torn ha reviscolat.
Per tant, Ruth, dos testimonis diferents, però deixa'm-ho posar en valor, amb una valentia per parlar-ne sense embuts, brutal, eh?
És important no caure en la morbositat i respectar sempre el que volen explicar i el que no. Això és el que he procurat fer jo al reportatge i ja et dic que estic superagraïda per l'amabilitat que van tindre amb mi. Me van acollir tots dos molt bé i van ser molt generosos d'acceptar compartir la seva experiència amb mi, que al cap i a la fi sóc una desconeguda per a ells.
I tant. Va, doncs som-hi. Escoltem el reportatge?
Som-hi.
Soc una noia de 17 anys, vaig néixer a la Xina i amb 14 mesos ja vaig venir aquí i ara mateix estic estudiant el batxillerat social-humanístic i vull fer història de l'art. Bueno, en un principi volia fer comunicació audiovisual. Després em vaig adonar que no servia per res i vaig decidir fer història de l'art, que tampoc serveix per res, però com a mínim m'agrada. I en un futur, sincerament, no sé què vull fer.
Ella és la Martina. Amb 14 anys es va crear un usuari a Twitter i ja té més de 100.000 seguidors. Allà hi publica contingut de tota mena i precisament es va fer coneguda a les xarxes socials per una publicació sobre racisme i coronavirus. El dia 13 de gener, però, va fer un tuit en què explicava que just el dia de Reis d'enguany es va intentar suïcidar.
Bueno, és el primer intent de suïcidi aquest i el que em fa ràbia és que en les festes de Nadal els darrers anys sempre ha acabat a urgències i m'ha fet reflexionar molt perquè és com, són unes dates en què tothom demostra que ha de regalar, ha de fer regals, ha de rebre regals, ha de ser superfeliç, ha de menjar un muntó. I després te n'adones que en el teu dia a dia potser no tens la facilitat econòmica per comprar regals. Potser no estàs mentalment bé, no et ve de gust. O sigui, amb tu mateix no estàs bé, llavors això també et fa que no estiguis bé en el moment que sigui. I al final del dia és com has fingit ser una persona que realment no vols i això encara t'està perjudicant més a la teva salut mental.
Aquesta crítica va fer-la pública amb un tuit que segons com pot passar desapercebut, però que queda exposat per complet. Per això va rumiar-s'ho força abans de publicar-lo.
No estava gens convençuda. El fet de tenir força gent que em llegeix, al final el Twitter acaba sent un lloc on trobes la gent propera quan realment no ho és. Però si a mi algú em troba propera, és una manera de fer veure a la gent que aquestes coses passen molt més de les que creiem i al final la majoria de gent coneix gent que s'ha acabat suïcidant. I crec que el fet de poder fer sentir la gent que sóc propera i també que el suïcidi és un fet que passa molt més del que nosaltres sempre hem pensat, crec que també ajuda a que la gent pugui parlar-ne més obertament i a que si una persona amb depressió ho llegeix, o sigui, és allò que diuen de, que si més parles del suïcidi més incitaràs a la gent a fer-ho, o si tot el contrari, com més en parlis més ajudaràs a la gent a poder trobar recursos eines i que el que se'ls passa pel cap està bé, depèn de la persona, però en general que tenir depressió no és un fet aïllat, és un fet que passa molt.
A més de la Martina, el Fran també va arribar a pensar que no valia la pena viure en aquest món.
Fran es un joven intrépido que me dedicaba al mundo de las gasolineras y, por desgracia, un día empecé a perder la vista. Aparte de las gasolineras, me dedicaba también a las ferias de artesanía, haciendo juguetes de madera. Y viniendo de una feria me noté que estaba perdiendo vista. Pensé que era cansancio porque llevaba muchos días fuera de casa. Me paré en un área de servicio, estuve 2 horas intentando dormir y aquello no se pasaba. Entonces hice el esfuerzo de llegar hasta casa y dije, bueno, mañana me levantaré y estará la cosa mejor. Me levanté al día siguiente, aquello seguía igual, yo veía borroso. Y lo que pasó fue que mi pareja entonces estaba de viaje y aguanté hasta que vino. Cuando ya vino, le dije, mira, me pasa esto. Y me dice, hostias, ¿por qué no has ido a la óptica? Y yo, pues mira, no he pensado. Entonces fuimos a la óptica y me miró y dice, tienes que ir al hospital, dice, porque has perdido un 40% de visión. En 2018 dejé de percibir la luz. Y hasta hoy que ya no sé cómo es el mundo, no sé por qué lo he visto antes, pero es lo que hay.
Entre proves i més proves, Fran va anar perdent la visió. Veia borrós i en blanc i negre i no tenia cap diagnòstic clar. Gràcies a la seva parella, l'Alicia, davant d'aquest pronòstic, va decidir afiliar-se a l'11.
Fue un palo gordo, porque al principio, te digo, fui a Vallebrón, empezaron a hacer pruebas y una vez a la semana tenía que ir para allá. Y hubo un momento en que yo le dije al neurólogo que notaba que aquello había bajado. Y entonces me dijo que sí, que era cierto que había bajado y que se le estaba escapando de las manos. Eso era vísperas de Navidad y me dijo que me iba a ingresar. Estuve 20 días ingresado y ahí se me vino el mundo encima. Porque yo veía que aquello iba avanzando y que ellos se volvían locos. Me hicieron muchísimas pruebas y aquello iba avanzando. Me daban unos síncopes que yo me mareaba, dejaba de oír, de poder hablar y de ver. Y en uno de esos síncopes se rompió el teléfono móvil. Y entonces mi pareja me dijo que llamara. Dice, ¿por qué no contactas con la 11? A ver que, porque en verdad los médicos no te dicen nunca que contactes con la 11. Y entonces me comentaron que si no estaba afiliado. Digo, pues la verdad es que no. Pagué la cuota para que me miraran el tema de la afiliación. Y yo siempre he tenido la esperanza de que me dijeran que no me afiliaba. Porque eso hubiera sido una buena señal. Entonces, la 11 te puede afiliar para 2 años o de por vida. Y a mí cuando me llegó la aprobación, me llegó de por vida. Ahí fue otro golpe duro y fue cuando me empecé a plantear que yo en este mundo sobraba. Y yo no quería saber nada, no salía a la calle, me quedé encerrado, De hecho, me daba vergüenza llevar el bastón blanco y tuve que recibir tratamiento psiquiátrico, psicológico, porque yo quería... Y al final descubrí todo esto del torno y ha sido el mejor psiquiatra que he tenido, el mejor de todos.
Va ser així com un any abans de perdre la visió va aprendre a tornejar. La passió per la fusta i pel torn no va ser un nou descobriment, però sí que va ajudar-lo a tirar endavant. Va crear el projecte Virutas de Il·lusión i ara ofereix cursos per a tots els nivells, des d'iniciació fins a avançat. Només amb el so del torn sap la figura que està creant.
La cabeza es muy traidora. Y si conseguimos tener la cabeza despistada del lado oscuro, funcionamos de otra manera. Tengo momentos en los que parece que, hostia, pero no llego a caer tan bajo como... Tengo momentos que lo sigues pensando, porque en verdad yo útil no me siento. Cuando tengo un hobby, viene gente, me lo paso muy bien con la gente, me lo paso muy bien enseñando y de saber que hay gente que a lo mejor de aquí se están labrando un trabajo, un futuro, que es algo que se está perdiendo. Pero sí que es verdad que tengo momentos que... Pero no como antes.
D'una manera o d'una altra, Fran i la Martina han hagut de topar amb diversos entrebancs i el que han rebut per totes bandes són missatges d'ànim que no sempre ajuden.
Terrible. És el pitjor. O sigui, sé que aquestes persones no fan amb mala intenció, però a vegades, si tu no has viscut aquestes coses, o a vegades les pots haver viscut i no ser-ne conscient, però crec que ajuden menys que més.
No los escuches. Yo creo que la mente es tan traidora que no llegas a escuchar. Sí que los he recibido. Y ya te digo, tenía un apoyo en casa muy grande y yo creo que fue ella la que... Yo quizás hubiera estado con otra persona y a lo mejor no estaríamos.
Al final, tenir depressió, per exemple, és una malaltia i no la veiem com si fos càncer o qualsevol altra malaltia. I és com una persona que té càncer o jo que sé, que li falta una cama, no li diràs, escolta, que et creixi una cama, perquè no funcionen les coses així. Doncs de la mateixa manera que no li diràs a algú, ei, tens càncer, cura't, doncs tampoc li pots dir a una persona que està amb depressió, ei, mira la vida amb bons ulls, perquè no servirà d'absolutament res. I encara et posarà tu més pressió perquè, buah, és que no estic bé, he d'estar bé.
Entitats com Després del Suïcidi i Associació de Supervivents atenen persones que han perdut algú a causa del suïcidi i també fan feina de prevenció. En Carles Alastuell és psicopedagog i portaveu de l'entitat.
Tothom diu t'has de distreure, tot el que has de fer és sortir més, i això el que fa és invalidar l'expressió d'aquest tipus de sentiments a les persones que els pateixen. El recomanable és escoltar seriosament aquest tipus d'expressions i preguntar, en cas de que veiem que hi ha informacions molt negatives o que apunten clarament a una intenció d'atemptar contra la vida d'una persona, doncs preguntar directament. I si és aquesta la qüestió, mirar d'ajudar, d'acompanyar, d'intentar, diguem-ne, que aquesta persona busqui algun tipus d'ajuda que pugui reconduir una situació que normalment i en general és temporal.
Per això l'ajuda més eficaç és escoltar i acompanyar les persones. Així ho explica també Joan Roa, psicòleg i orientador de l'Associació per la Prevenció del Suïcidi i l'Atenció al Supervivent.
Hem d'entendre que el suïcidi l'hem d'abordar des d'una mirada, i amb això hi ha molt de consens, des d'una mirada comunitària, entenent que no sols és un fenomen relacionat amb la salut i tampoc exclusiu de la salut mental, que s'ha de treballar no sols des de salut, ha de ser doncs, un tema multisectorial. De fet, el Pla PRESC, que existeix a Catalunya 2021-2025, és un pla impulsat pel Departament de Salut, però és un pla multisectorial i aquesta és la voluntat. Doncs ha de ser un pla que abordi aquesta realitat des de diferents òptiques, des de l'àmbit de l'educació, des de l'àmbit social, des de l'àmbit sanitari. Jo sempre dic que no s'ha de deixar tot en mans dels professionals de salut mental, no es pot deixar tota la responsabilitat de la prevenció i la intervenció en conducta suïcida en mans dels professionals de salut mental, perquè no és un àmbit exclusiu de la salut mental. I també han de ser els professionals de salut mental els que també no deixin que des de l'àmbit comunitari, des dels altres àmbits, es pugui treballar, no?
Cada cas és un món diferent, però en general els diria busca ajuda. Vull dir, hi ha molta gent que no busca ajuda i això els perjudica encara més, perquè al final has d'entendre que el teu cercle social pot estar sempre que ho necessitis, però que al final de tot no són professionals i no et podran ajudar realment. I crec que és molt important ser conscients de que no ens podem conformar amb el sistema en el que vivim, perquè ens obliga a ser d'una manera que no només no serem mai, sinó que ens perjudica la nostra salut, tant física com mental.
Martina va a un hospital de dia i se li escapa un somriure quan parla de la feina que fa a la ràdio. En Fran passa hores i hores en un taller ordenat que l'ajuda a viure i amb el qual ha aconseguit incloure Polinyà dins de les rutes artesanals de la Generalitat. A Catalunya hi ha 20 intents de suïcidi al dia i la franja d'edat entre els 15 i els 24 anys és el focus on se concentren més intents, concretament un 28% del total. Pot ser per la pandèmia, per la crisi econòmica, però també per molts altres factors. Només parant-hi atenció, escoltant atentament qui ho necessita i parlant obertament del suïcidi, ja es pot ajudar molt.
Disculpi, no sap com ho diu. Venia a demanar-li favors.
La cançó de Mort d'un heroi romàntic de Manel, saps quina és? Doncs aquesta em flipa, o sigui, m'agrada moltíssim.
Faro marinero. Una de les persones que la canta és una amiga mía, que se llama Marta Perúa. Es una canción que está dedicada a la Virgen del Pilar. Y yo, como buen aragonés, la Virgen del Pilar pues la llevo en el corazón siempre. Yo soy de los que piensan que si vas a Zaragoza y no pasas a ver a la Virgen del Pilar, no has estado en Zaragoza. Y yo sé que la Virgen está ahí, lo voy a saber siempre, pero yo no voy a poder volver a ver nunca más.
Una feinada espectacular de Ruth Caral amb un reportatge que val molt la pena. Recupereu-lo tantes vegades com faci falta i poseu-li a qui faci falta 20 intents de suïcidi al dia. Quan diem des d'aquest programa, Ruth, que és l'any de parlar de les malalties mentals, no ho diem perquè sí, se n'ha de parlar i se n'ha de parlar molt encara.
I un 28% del total a l'any és només de l'edat, de la franja d'edat entre els 15 i els 24 anys.
Que molt bèstia.
És que és molt baixa, és a dir, és gent molt jove, no? Mm-hmm.
Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Hi ha un tema, Ruth, que m'ha semblat molt interessant, que són aquests comentaris que fem la gent amb voluntat d'animar, però que precisament fan l'efecte contrari.
Clar, ells insisteixen molt en que cada cas és diferent i és evident que tenen tota la raó, però sí que és cert que almenys en aquest cas tots dos van coincidir que ells no els ha ajudat de cap manera. Més val contrari, com tu dies. És important escoltar-los i acompanyar-los sempre que puguem, però si no és una persona propera i això no ho podem fer, dir-li, vinga, molts ànims i ja veuràs que la vida és ben bonica. Pues no és la manera de fer-los canviar d'opinió. I ja ho ha dit també el Fran, ells no els escolten, aquests comentaris, la majoria de vegades.
O, per exemple, Ruth, el que ha explicat la Martina, que és molt clarificador, eh?
Totalment. Cal tindre en compte que en aquests casos acostuma a ser una decisió poc o molt pensada i meditada. No és tan senzill com desitjar ànims, no? I amb això penso que els periodistes, i jo la primera també, hem de ser molt curosos també amb això.
I per tant, que hem de parar tots molt de compte aquesta situació, eh?
Hi ha un tall de veu d'en Carles Alastuey, psicopedagog de l'entitat Després del Suïcidi, Associació de Supervivents, que precisament exposa breument diversos consells a tindre en compte.
Per ajudar a les persones que tenen algun tipus de pensament suïcida i que detectem que hi ha aquesta inquietud, que hi ha aquesta problemàtica en el seu estat emocional, el més important de tot és una escolta activa, una escolta comprensiva, una escolta que vol ajudar i que no desautoritza, que no invalida aquest tipus de sentiments, sinó que els pren seriosament perquè és l'única manera de que aquesta persona entengui que tu l'estàs prenent seriosament, que estàs intentant acceptar la notícia del seu estat d'ànim i, per tant, aquest vincle de confiança pot ajudar, primer, que aquesta persona verbalitzant aquestes intencions rebaixi el seu propi estat d'aflicció i, dos, que vegi la possibilitat d'ajuda real, d'ajuda d'acompanyament, en el que alguna persona mira de trobar solucions compartides amb aquesta persona. Crec que això és el sentit comú i que ho pot fer qualsevol. No s'ha de ser un especialista en salut mental per fer aquest tipus d'acompanyament.
Per tant, hi hem de parar molt de compte, tots hem d'estar pendents del que passa al nostre voltant i ajudar a la mesura del possible, que simplement és parlant-ne. Ruth, ara ho deies, i començaves abans del reportatge dient això, que volies agrair tant a la Martina i a en Fran que hagin volgut parlar amb tu. Un cop has fet el reportatge, deixa'm preguntar-te per què creus que han volgut parlar?
Realment, no ho sé. Jo crec que en el cas de Fran, ell ha reviscolat molt gràcies al taller de torn. Allí hi va molta gent, hi ha molta gent que fins i tot tindre torn a casa decideix continuar anant al taller seu. Per tant, hi ha una mena de comboi que jo crec que reconforta en ell i reconfortaria qualsevol, no? Que passessin per aquesta situació, que has tingut este pensament alguna vegada a la vida i que després trobes allò que dius, sí, val la pena aixecar-me cada dia del llit per anar a fer això. Llavors, en este cas, crec que aniria bastant cap aquí. La Martina, jo crec, i això és opinió personal completament meua, crec que ha sigut molt valenta, perquè és una persona molt jove que utilitza les xarxes socials per presentar i per representar una realitat que va més enllà del que estem acostumats a veure en la majoria de xarxes socials i fico l'èmfasi en la mena de perfils que segueixen la gent de la seva edat, que és precisament aquesta franja d'edat que comentàvem, no? Dels 15 als 24 anys, molta gent, potser el tipus de contingut que consumix o que mira diàriament, és d'una vida que com a mínim els pròxims 5 anys, per dir alguna cosa, és difícilment aconseguible, perquè probablement són gent molt rica que fan coses que és molt diferent al seu dia a dia, no? I ella precisament el que vol exposar és que el seu dia a dia potser no és tan bonic com el de l'altra gent. I crec que fer un tuit dient la nit de Reis vaig intentar-me suïcidar, hem de ser molt curosos i hem de ser molt crítics i hem d'invertir realment molts diners en la sanitat pública i sobretot també en les malalties mentals, caram, jo penso que aquí hi ha una reflexió al darrere molt important i sobretot molta valentia. I després, que una desconeguda com sóc jo, per a ella, ràpidament ja em va dir, sí, Ruth, estic disposada a parlar amb tu, ostres, jo agraïdíssima.
I et pregunto encara per una altra percepció de Ruth. Com que jo crec que encara és un tema tabú de les malalties mentals i per això insistim les vegades que faci falta que se n'ha de parlar. Com que és un tema tabú, t'ha donat la sensació que qualsevol dels dos t'ha parlat una mica des de cert sentit de la vergonya?
Jo des de la vergonya no ho he notat, però també t'he de dir que jo vaig anar molt de compte. Jo ja els vaig dir 40 vegades i crec que em vaig fer bastant pesant en això, però no volia que se'm malinterpretés. Jo ja els vaig dir, si fico la pota en algun comentari que faig, en alguna pregunta, jo la llançaré, però si no la voleu respondre, no la respongueu. Llavors, com que jo ja els vaig deixar això bastant clar d'entrada, perquè vaig pensar, jo vinc a escoltar-los, vull dir, bàsicament jo anava només per
escoltar
això.
Escoltar i aprendre, eh?
Correcte. Llavors, jo crec que no van tindre vergonya perquè abans de fer les preguntes pròpiament del suïcidi i de com ho veien ells en general, vam tindre molta més conversa prèvia. La qual cosa jo crec que va fer que no fos tan vergonyosa a l'hora de parlar-ne. Però reitero, només acceptar participar al reportatge crec que ja diu bastant.
Reportatge essencial, reportatge importantíssim que novament ens ha portat Ruth Caral en aquest programa. La setmana passada em vas dir, potser t'avanço...
Te'l puc avançar, va, si
sí?
vols.
Avui sí?
Sí. La setmana que ve parlarem dels jocs de taula
sí.
i de les guerres.
M'agrada molt.
A mi també.
Clar, si no me'l faries, evidentment. Però m'agrada molt perquè... Clar... Ens parlaràs de jocs de taules amb guerra.
Sí.
I ja et dic ara que li proposarem a Rafa Laguna que ens parli de videojocs de guerres. I aquell dia ho posarem en contraposició tot plegat.
Jo també vull parlar, és a dir, l'enfocament més o menys que tinc pensat i la manera com l'encararé és com els jocs de taula serveixen també per preparar l'estratègia d'una guerra. Vull dir, que no ho enfoco només
Val.
Com jocs de taula, que potser l'argument principal és una guerra, sinó com s'utilitzen els jocs de taula a una qüestió tan real com són les guerres.
Jugarem al risc.
No jugarem a res.
Ruth Caral, moltíssimes gràcies. Una
gràcies
setmana més.
Tu.
Fins la propera, que vagi molt bé.
Adéu-siau.
Ràdio Estel.
Tenim un presentador brillant.
Carles Lazuela, bona vesprada.
Hola, és la Loesa.
Analistes convençuts.
Jo puc estar equivocat.
Entrevistes de primera línia.
És un fracàs de l'emissora i del locutor.
Tenim bon humor. Ingredients frescos i d'avantguàrdia.
On són les meves torrijas?
El pròxim dia podeu posar torrijas, si vols.
Camins, la Macedònia de la ràdio, cada vesprada de dilluns a divendres a partir de les 8, amb Rafa Sanahuja.
I amb Ferran.
I a la producció, Paula Moreno.
A Ràdio Estel.
Si has de fer front a un feixuc tràmit legal o un conflicte jurídic, ja siguis autònom, empresa, treballador per compte aliena o consumidor, els advocats i assessors de Digestum Legal t'ajudaran. Digestum Legal, un despatx multidisciplinar amb prop de 40 anys d'experiència que presta serveis professionals amb rigor i compromís per una bona gestió i defensa jurídica. Truca al 93 265 78 44 o contacta'ns mitjançant les xarxes socials. Digestum Legal, defensa jurídica integral.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Les tardes a Ràdio Estel són la caravana.
Va, gairebé passar un minut de dos quarts de cinc de la tarda, un moment per encendre la televisió de la nostra particular caravana i descobrir una nova sèrie, Núria.
Sí, és que ja fa unes tres setmanes que TV3 va estrenar la nova sèrie d'Héctor Lozano, Bojos per Molière.
Una ficció ambientada a l'Institut del Teatre de Barcelona durant la promoció del curs d'art dramàtic del 1997 i 1998 i que ens explica la història de 6 alumnes que tenen en comú la seva gran passió pel teatre. És justament en aquest escenari, a l'Institut del Teatre de Barcelona, on des de fa uns dies estem veient els nostres convidats d'avui, Elisabet Casanovas i Alejandro Bordanove, que es posen a la pell de la Càtia i en Rem, respectivament. No ens agrada fer massa spoilers, però perquè us en feu una idea, la Càtia és una noia de 25 anys que comença a fer el que tenia pendent des de feia temps, com és estudiar interpretació. I a l'altra cara de la moneda, en Rem, és un jove de 26 anys que es troba en una constant lluita per ser la persona que vol ser, tot i la desaprovació de la seva família. És per això que, per conèixer tots els detalls, ja els podem saludar a aquesta hora.
Gràcies, Núria. Elisabet, Alejandro, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Molt aviat aixequem el taló. Calma, tot anirà bé. Hem assajat molt i l'espectacle sortirà de meravella.
Que et toca sortir a l'escenari.
Estem a punt d'explicar una història senzilla. El camí d'uns joves amb ganes de trepitjar els escenaris. Quin monòleg t'has preparat?
Monòleg.
Volen actuar, cantar, dirigir.
Jo em moro per actuar i per ser la persona que a casa meva no volen que sigui.
D'aquí poc temps, l'any 2000, tot començarà a canviar, però ells no ho saben. Estan bojos per Molière.
Vaja, fa uns quants dies que s'ha estrenat aquesta sèrie, Bojos per Molière, i de fet ja n'hem pogut veure 4 capítols. Quines sensacions teniu? Us està arribant feedback?
Sí, jo, família, amics, sí, molt bona, molt contents. Tots tenien moltes ganes de veure-la i ja està, ja és seva, ja la tenen.
Elisabet, què?
Sí, totalment. Sí, sobretot per part d'amics i així, família.
Sí. Us heu vist la sèrie sencera, vosaltres?
No.
No, eh?
No, de fet.
No sé si passa habitualment, si la podeu veure abans sencera, si no...
Jo crec que
no sé
depèn de la producció, no? Uh-huh. I del temps que hi hagi per tot plegat. En aquest cas, clar, s'ha de tenir en compte que s'ha fet una feina molt gran perquè acabàvem de rodar el 20 de desembre i el 20 de gener ja s'estava estrenant. Wow. Aleshores, encara estem acabant de fer ADRs i així dels últims capítols, que encara estan treballant la postpo, no?
Per què és necessari veure una sèrie com aquesta?
Uf, quina pregunta.
Ara en parlarem, eh? És que jo crec que tracta tants temes.
Molts temes.
Perquè diem, ostres, va només del teatre? No. No, va només
no,
del teatre.
No, seria simplificar-la, no?, si només diguéssim que va del teatre. Jo crec que precisament això pot ser lo interessant, que va de tants temes que et pots trobar, et pots sentir reflectit en un o en un altre.
Va dels joves?
No crec.
No?
No només.
Exacte, no només. Jo crec que, sobretot, hi ha com un factor que jo considero important, no sé si estaràs d'acord amb mi, Alejandro, que és la il·lusió. Per mi és com una mena de... crec que tots els personatges, i quan dic tots, eh? Els que interpretem a personatges que estan estudiant teatre i els que no també, que... crec que hi ha algú que parla com d'aquesta mena de fe cap a una vocació, no? Aquesta mena de fe cega que et fa voler dedicar-te a una cosa i que hi ha una força superior a tu que impera, no?, a voler decantar-te cap a un camí, no?
Totalment.
En el vostre cas és vocacional? Que sigueu actor, que sigueu actriu?
Sí.
Sí?
Sí. Em costa... Com seria si no fos vocacional?
Ja.
Yeah. Bona pregunta.
És que crec que és impossible dedicar-se a això sense que tingui un punt vocacional, sí, perquè sí, eh? Jo crec que sí.
Jo crec que també, sí.
Sí, com sigui, Bojos per Molière, que agafa com a context la Barcelona postolímpica, la del 97, una Barcelona sense aglomeracions de turistes, on tenir un telèfon mòbil resultava com entre impossible i una mica de ciència-ficció, no? Vosaltres recordeu la Barcelona del 97?
No, si teníem 3 anys.
Teníem 3 anyets.
Clar. I com us heu trobat ara fent el paper durant aquest tipus de Barcelona?
Molt bé. Vull dir que, sí, al final no l'hem viscut, però, bueno, no sé, ens ha tocat interpretar-la i bé.
Sí, jo crec que la sèrie sí que hi ha coses que ens reconnecten amb la Barcelona del 97, que nosaltres pues, no vam viure. Mm-hmm. Encara no s'ha més el capítol 5, però el capítol 5 sí que hi ha alguna referència com de context polític.
N'hi ha hagut una, de quan guanya el Partit Popular,
sí,
de
sí,
que governa
sí.
Pujol...
Sí, van haver-hi referències, mm-hmm, però tot i així crec que la Barcelona no s'ensenya tant com el món intern dels personatges, no? I mm-hmm, crec que en aquest cas hi ha una cosa com de... Això sempre ho dic, però és que em sembla important, que és que hi ha una cosa
cosa com de narrativa, que el temps és un altre. El tempo crec que és un altre. Les coses crec que són un pèl més pausades. No, no hi ha aquesta velocitat que ara tenim i estem acostumats a viure, no? I per això té sentit que aquí hi entri el teatre, no? Crec que en aquell moment potser no hi havia tantes referències audiovisuals i tampoc hi havia com les referències tecnològiques que ara tenim. Llavors, els conflictes es resolen una mica a la cara, no?
Parlant,
no
sé, que és com, sí. Uau, ara parla. Per tant, què heu descobert? Us ho pregunto a la inversa, eh? Què heu descobert d'aquella generació de joves de finals del segle XX que no sapiguéssiu o que us ha captivat?
Per mi no és...
M'agraden molt els silencis.
En aquest sentit, bueno, no ho sé, Alejandro.
M'agraden molt.
No sé tu, a mi no és que hagi descobert alguna cosa, sinó he reconnectat amb una part que té a veure amb el foc lent, amb la dedicació, amb l'escollir un ofici i viure'l com un ofici. I perquè, repeteixo, crec que en aquell moment, si et dedicaves a fer teatre, és perquè volies fer teatre, no perquè... potser la possibilitat de treballar en audiovisual com hi ha ara en altres, en plataformes i així, no hi era. Llavors crec que hi havia una convicció molt ferma, no?
I potser que en aquell moment, no? Quan deies a la família, em vull dedicar al teatre, era com, uau, el món de la faràndula, ja veurem com va això... Hi havia molta por, no? Vosaltres ho heu viscut d'una altra manera, això, a casa?
Jo, és a dir, aquest precisament és el conflicte del meu personatge. Ell, a part de ser homosexual obertament als anys 90, que això ja és, no, una pedra forta a les espatlles, és precisament aquest el seu conflicte, que ha dit que vol estudiar teatre, ell té una carrera d'empresarials, però ara vol fer teatre i no té recolzament. Però a mi això també em va passar, no al nivell del REM, el REM ha estat un no rotund, però jo, Alejandro, també m'ho vaig trobar de primeres. I precisament és per això, perquè al final ha de ser algo tan vocacional, perquè, per desgràcia, les sortides són tan justes, que al final la família que intenta vetllar per tu i protegir-te i cuidar-te diuen, vols dir que amb això et guanyaràs la vida i seràs feliç? I potser la primera no, però la segona sí. Sí, si la vocació la tens activa, feliç ho seràs. I llavors, bueno, és difícil el termòmetre de fins a quin punt tu, com a família, com a mare, com a pare, vetlles més per la felicitat del teu fill que pel seu benestar. Jo va ser un dilema que a casa meva va existir i per sort van vetllar i acompanyar-me per la meva felicitat. En el cas del REM, doncs no.
Elisabet, a tu t'ha passat això?
No, bueno, és que en el meu cas és veritat que la meva mare es dedicava, era mezzosoprano, era músic, i clar, jo ho he viscut tota la vida a casa, no? Vull dir que el fet de que la meva mare fos cantant també ho vaig viure d'una manera molt natural i crec que a casa meva també es va viure així, però sí que la meva mare em va fer unes, no? Algunes xerrades de... Escolta, que això... és durillo, perquè hi ha èpoques bones i n'hi ha èpoques que no ho són tant, no?
Va, de seguida parlant del personatge del REM abans, però en el teu cas, Elisabet, et poses a la pell de la Càtia, aquesta noia de 25 anys que decideix presentar-se a les proves d'accés de l'Institut del Teatre. Com definiries el personatge? Com és la Càtia?
Jo crec que la Càtia és un personatge que hi ha una part... és que no sé com dir-ho. Hi ha una part de resoldre a través del teatre algunes ferides internes que crec que té. I crec que hi ha una part, no ho sé, com molt... és que no sé com dir-ho, com un pèl que li agrada el joc, saps el que et vull dir?
Sí, ho hem vist el quart capítol.
Sí, jo crec que això va cap allà. I crec que a vegades es pensa que té el control de coses que no les té. I crec que això és el bonic, també, ho tendre del personatge.
Quart capítol, per cert, és, clar, és que si no t'ho dic, ara mateix em tiren pedres quan surti jo d'aquesta emissora. La Càtia i el Ferran han d'acabar junts, sisplau. O no?
Sí, no ho sé.
Ves-la seguint, no?
Ves-la seguint. Clar. Interessant el camí.
Hi ha una història allà preciosa, hi ha una història preciosa. Quan d'Elisabet Casanovas hi ha la Càtia?
A mi aquest tipus de preguntes sempre em costa molt resoldre-les, perquè sempre hi ha una part teva, perquè treballes amb tecles que potser coneixes. El que passa que potser puges de volum algunes tecles que coneixes i baixes el volum a altres, segons el que per part de direcció també et demanin, no? Mm-hmm. A mi m'agrada viure l'interpretar un personatge com si tu fossis un canal, no?, d'alguna cosa, i llavors les eines que també valores posar a través de la direcció que també hi hagi al darrere, que jo considero que és bàsic i molt important, no?, que hi hagi una mirada al darrere, i en aquest cas ha sigut l'Héctor Lozano, que aquí també s'aconsegueix un to comú. Uh-huh. Crec que un factor molt important d'aquesta sèrie és el to, que és un to molt, molt concret, uh-huh, i que entre tots hem hagut de trobar-lo, també. Sí.
Alejandro, en el teu cas et poses a la pell d'en Rem, aquest jove de 26 anys. Uh-huh. Ara ens ho deies, que un dia decideix marxar de casa perquè la seva família no entén les seves aspiracions artístiques ni accepta la seva orientació sexual.
Sí, aquest és. Realment el meu personatge es diu Robert, però precisament ell es fa dir Rem, i crec que això és un tret molt característic que marca com és aquest personatge, com quina força tenen, prenen les seves conviccions i com fins a quin punt està disposat a lluitar per ella, si sacrificar el que faci falta, i crec que això és la línia transversal del meu personatge. És un tio rebel, és un tio que anhela ser lliure, que anhela ser feliç, que molt impulsiu, que no té... És un tirau pelante, i ell va tenyit i porta camises extravagants, i ell vol ser feliç a costi el que costi, i per això, bueno, doncs haurà de fer, no, els seus sacrificis, haurà de fer els seus esforços, treballar en una carnisseria, perquè, òbviament, doncs els seus pares, com no aproven que vulgui fer teatre, no li paguen la carrera. Però no només no li paguen la carrera, sinó que no viu amb ells i tampoc li paguen el pis. Aleshores, bueno, hi ha aquesta part que crec que al més el fa molt humà, que és l'haver-se treure les castanyes del foc ell sol, i el veiem allà a la carnisseria corrent.
Abans ens parlaves de, pel que fa al tema de les inspiracions artístiques, pel que fa al tema de l'orientació sexual. Creus que encara hi ha nois, noies que viuen situacions similars?
I tant.
Sí, eh?
I tant. Sí, sí, la lluita està per fer. Vull dir, s'està fent, però està per seguir fent-la. Sí, sí, per desgràcia sí. I per sort, vull pensar que som una societat molt més sensibilitzada, però... jo què sé, a vegades hi ha notícies terribles sobre... Bueno, sí, notícies terribles que ens fan pensar que encara potser no s'ha de fer molt camí. Mm. Sí, sí, sí. Jo crec que encara hi ha molts nois i noies armariats que anhelen la llibertat del Rem.
I em dona la sensació que els últims anys a les sèries, pel que fa a TV3, s'està posant en valor tractar aquest tipus de temes, no?, que no es feia abans. El 97, quan es feien sèries, mm-hmm, no es tractaven aquests tipus de temes, no? I ara sí, per fi.
Doncs que bé, exacte, per fi. Sí, sí. I tant, el que passa és que el camí és, jo crec, molt llarg.
Segueix, eh?
Sí, sí, i no només amb aquesta. Hi ha infinitat de...
Sí, de lluites i de desigualtats.
De lluites que s'han de trencar encara.
Sí, jo crec que també la ficció serveix per això. O sigui, és impossible que la ficció vagi en paral·lel. Sí que és veritat que jo a vegades tinc la sensació que la ficció sempre va una mica per darrere de les coses que passen, dels debats que hi ha, el qual em sembla també natural. Perquè
necessàriament.
Sí, però jo crec que sí que és molt important que la ficció sigui representativa i sigui plural, vamos, o sigui, segur.
Seguríssim.
Avui està amb nosaltres l'Elisabet Casanovas, Alejandro Bordanove, però és que Bojos per Molière també hi trobem noms com el d'Albert Salazar, Ferran Rull, Martina Roura, Pere Arquilluer, Marc Balaguer, Jordi Martínez... Com ha estat treballar amb tots ells?
Una meravella. Home, són noms d'actors i actrius de planter, i és un gust treballar amb aquesta gent i conèixer-los o retrobar-te amb ells. A part, crec que hi ha una cosa maca que... No? Molta plantilla d'aquesta sèrie és gent molt de teatre, per no dir tota. Aleshores, això també crec que marca un ofici, marca un fer, marca alguna cosa que es respira, que hi és.
Sí, això és algo que l'Héctor volia d'entrada, que tots els actors que hi fossin...
haguessin trepitjat escenari.
Sí, i tinguessin com un amor cap al teatre, no? I que hi hagi com un... Bueno, sí. I sí, també és veritat que ens ha passat una mica amb aquesta sèrie... que, com tantes altres, també, i altres projectes, però que de cop aquesta feina té algú com molt bonic, que és treballar amb gent d'altres generacions i que té una carrera molt llarga que nosaltres, doncs, no sé, n'aprenem, saps? No sé, és molt bonic. Bueno, a mi m'ha passat, per exemple, amb la Carme Pla, que de cop el seu personatge deia frases que a mi em ressonaven moltíssim i que darrere del personatge de la Carme veia com tota la seva carrera, tota la companyia que ella té des de fa 30 anys que està a teatre, no? I pensava, és que sap molt bé de què parla i crec que és molt xulo també sí. poder...
Jo segurament, perquè no m'hi dedico, però clar, a mi em diuen Jordi Martínez, Pere Arquillo, Carme Pla, que ara l'anomenaves, Hi ha hagut un punt d'acolloniment de treballar amb monstres del teatre com aquesta gent?
Per part meva, no. Però no perquè són gent tan professional i tan maca que no t'acullen des d'una distància o des d'una jerarquia o des d'una... sinó t'acullen des del tu a tu i et miren des del tu a tu i des d'aquí, no? Anem, hola, bon dia, són les 7 del matí, anem a treballar i anem a fer això junts. I llavors... Sí, per mi no hi ha hagut un acolloniment. Hi ha hagut un repte, sens dubte, i una responsabilitat de dir, joder, bueno, doncs vinga, anem a compartir pla amb aquesta gent que admiro, respecto i he seguit i vist moltes vegades. Però des d'aquest companyerisme d'anem a fer-ho junts.
Isabet, que vas dient que sí,
Sí, és que jo tampoc ho he viscut com amb por, al contrari. Jo crec que sí, que hi ha hagut molt... Sí.
Clar, i també és això que deies, són gent amb moltes tables i molta carrera a les esquenes i, per tant, poder fer esponja de tot això és meravellós.
Ha sortit diverses vegades el seu nom, com és normal, però ja que estem posant els noms sobre la taula, hem de parlar sí o sí d'Héctor Lozano, director i autor de la sèrie. Primer ho rebenta en Merlí i ara ho està rebentant, jo crec que ho rebentarà molt, amb aquest Bojos per Molière. Què té Héctor Lozano perquè les seves sèries triomfin?
A mi és aquest tema, o sigui, em costa una mica com parlar del triomf, del rebenten...
Tinguin èxit.
No és...
Millor?
No ho sé, jo crec que l'èxit també és molt relatiu i que crec que això és una nova sèrie que crec que l'Héctor ha volgut fer molt paral·lel a Merlí, que no ha pensat, crec, en Merlí ni en... Crec que l'Héctor no ha pensat en voler rebentar-ho quan estava escrivint aquesta sèrie, perquè m'entenguis, saps? I el mateix li va passar a Merlí. Llavors jo crec que l'Héctor té una manera d'escriure que és molt seva i que és molt, no? Té una cosa molt, molt, molt d'autoria i que crec que aquesta sèrie li ha permès dirigir, que és algo que crec que feia temps que tenia ganes de fer i és guai que ho hagi pogut fer, no?
Sí, jo l'Héctor no el conec, vull dir, l'he conegut ara arrel d'aquest projecte, prèviament no el coneixia i jo en el meu cas no vaig formar part de Merlí, però... No sé, crec que alguna... Independentment de que ho rebenti o no ho rebenti o tingui èxit o no, però una cosa que sí que crec que és plural en tots dos projectes és la humanitat dels conflictes. Al final són conflictes molt, molt del dia a dia, en el sentit de molt humans i que tots ens hi podem sentir reflectits. No són grandíssims conflictes de hòstia, jo què sé, ara... Sí, és que això, són conflictes molt propers, molt humans, i això... Bueno, potser és una clau perquè l'espectador s'hi trobi, un altre cop el que dèiem abans.
Anem a entrar a les facetes personals de cadascuna. Elisabet, què et va donar a tu, Merlí?
Què em va donar a mi, Merlí? Ostres, doncs em va obrir moltíssimes portes i em va donar un molt, molt aprenentatge. Jo en aquell moment estava estudiant a l'Institut del Teatre i no m'esperava que la primera feina que jo tingués hagués sigut en audiovisual, no? I això jo crec que em va... donar molt aprenentatge per treballar amb un grup de gent que va ser molt bonic conèixer-nos en el moment on ens vam conèixer i poder treballar amb càmera, no? Que era algo absolutament nou per mi. I arrel d'això, doncs, sí que és veritat que m'ha obert altres portes. En realitat, crec que la feina mai està feta, Vull dir que no estic dient... Simplement dic que em va obrir oportunitats.
Et parla la gent pel carrer encara amb lo de Merlí?
Sí, és fort, eh?
Sí,
I mira que ja fa 8 anys,
Molesta o no?
Que em molesta? Sí. No em molesta.
No, eh?
No em molesta. Em sembla... Ho entenc. Sí, jo ara Merlí per mi fa molt de temps i sento que m'han passat moltes coses des de Merlí a ara, tant a nivell vital com a nivell professional, però evidentment entenc que també és una sèrie que doncs va arribar a les cases de molta gent i sí, no em molesta.
És difícil de gestionar quan t'arriba o quan tu arribes a una sèrie i em perdonaràs, eh, que té tant d'èxit com Merlí i, per tant, et dona tanta popularitat?
És difícil de gestionar alguns espais. Sí. També és veritat que crec que s'ha d'estar molt al centre, saps què et vull dir? I a vegades és difícil, però... No sé, en el meu cas, és que crec que això també és una cosa molt personal que depèn molt de com siguis i de què estiguis vivint en aquell moment i del que tu vulguis. Has d'estar una mica connectat, saps? Amb tu mateix, crec que és important. En el meu cas, doncs, em costava a vegades gestionar amb 20 anys anar a alguna festa, saps? I que hi hagi gent, pues, que et conegui. A mi això no és algo que m'empoderi, és algo que m'acomplexa. Llavors vaig estar temps sense anar a Apolo o a Raz, saps? Per exemple. Més enllà d'això...
Has fotut dir això, eh?
Sí.
Que és la teva edat d'anar a Apolo i a Raz,
sí,
saps?
Sí, però vaig trobar altres espais on jo em sentia més segura i on podia estar... A gust. Sí, no ho sé, ja et dic, també crec que depèn de potser hi ha gent que li és igual. A mi en aquell moment m'acomplexava més que, saps? Potser hi ha gent que li agrada a mi. En aquell moment em va abrumar una mica. Sí, i també a mi em va servir molt després fer teatre, que considero que és una mica la massa madre, saps? Com de tot plegat i m'agrada concebre això com una carrera de fons i que jo vull ser actriu sense tenir en compte si hi ha molta gent que et conegui o no. Saps què et vull dir? Que crec que va per una altra... La carrera que m'agradaria fer va per una altra banda que té a veure amb un aprenentatge més intern, potser, saps? I explicar històries que siguin xules de compartir. No ho sé.
Està molt bé, el que has explicat està molt bé. Deixeu-me explicar una conversa que hem tingut avui i que demà matrem en aquesta casa, que és una conversa que hem tingut amb Mario Gas. Mario Gas, jo li he preguntat avui si havia vist Bojos per Molière. M'ha dit que no, perquè té pendentíssim veure-la. I que li agradarà molt segur. I m'ha dit, home, l'Alejandro, que jo vaig treballar amb ell.
I tant.
Com és posar-se sota les ordres de Mario Gas? Perquè és un altre monstre.
Un altre monstre, clar que sí, i sobretot un altre home de teatre que tenim. Jo he de dir que m'hi vaig posar poc sota les seves ordres, perquè en el meu cas, jo estem parlant de Viejo Amigo Cicerón, que és un espectacle que vaig fer fa 2 anys, i jo vaig entrar en substitució del Bernat Quintana. Aleshores, tot el procés de treballar sota la batuta del Mario ja s'havia fet. Jo venia a ocupar el lloc del Bernat per poder continuar amb la gira i la temporada. Aleshores, m'hi vaig posar poc, però sí, al final és un gran home de teatre i va ser un honor poder estar en un projecte amb ell i amb el Josep Maria Pou, que ell també hi era, i la Maria Cirici, que en aquest cas també feia una substitució.
Tot i que t'agafi més gran, eh? Tu tens una mica, no sé si por o respecte, a que et passi una mica el que comentàvem ara amb l'Elisabet, que aquesta sèrie es converteixi en un boom i compta amb el que hi pot implicar això?
Por no, respecte sí, però al final això, no, la fama, l'èxit, tot això no deixa de ser una conseqüència de la nostra feina, però jo no ho visc com la nostra feina. Aleshores, és una cosa que si passa, passarà al marge de les nostres mans i que sí, que crec que és el que acaba de dir l'Elisabet i jo, bueno, ho hem parlat moltes vegades i jo escoltant-la aprenc. A mi no m'ha passat aquesta situació encara, però bueno, és important el moment vital en el que et trobis i com tu t'hi relacionis. Aleshores, bueno...
Sí, que sí. És important no posar el foc aquí, crec.
Sens dubte, per això dic que és una conseqüència, no és la nostra feina.
Totalment.
Però alhora com a conseqüència s'ha d'abraçar, perquè al final no. La teva feina és en part per aquesta gent que t'està aplaudint o demanant la foto, en aquest cas.
Tots dos que veniu del món del teatre, ara esteu fent una sèrie que parla del món del teatre, per tant, pregunta obligada, com veieu la situació del teatre?
Ai, a mi em fa una mica de pena.
Sí, una mica sí.
Venim d'una pandèmia, la pandèmia ha castigat moltíssim el teatre, la cultura en general, però sobretot el teatre. Sortir de la pandèmia està sent difícil. Crec que també... L'anàlisi és complex i jo no sóc la persona per fer-lo perquè tampoc el sé fer bé. Crec que s'ajunten altres coses a part d'això, però bueno, crec que la recuperació està sent complicada i hi han hagut xifres de sales d'assistència a les sales baixes. Aleshores, a mi se'm trenca el cor que la gent no necessiti anar al teatre, però bueno, no sé, és treballar-hi per això i per mi el teatre és una necessitat, però també entenc que per altra gent, bueno, vivim en un moment complicat, aleshores... Sí, no sé, crec que s'ha de... Hem de seguir treballant per portar... També recordo quan jo anava... Això ja és una reflexió molt més llarga, que tampoc generaré el debat, perquè seria un altre programa, però quan jo anava al col·le, i era petit, quin contacte se'm feia amb el teatre? Aleshores, si no comencem a despertar aquesta curiositat i aquest neguit en els joves des de l'educació, després com els portem cap allà. No sé, crec que està en un moment complex, convuls, que tot plegat ha d'acabar d'anar cap a algun altre lloc. Jo confio que passarà.
Sí, i no serà per gent que tingui ganes de fer no, cosa absolut, i explicar històries.
Ni projectes, que s'aixequen, que són infinits. Mm.
Creieu que en Bojos per Molière precisament incentiveu les ganes d'anar al teatre amb un tipus de públic com el jove que no ha tingut per costum anar al teatre?
Ai, tant de bo.
Ojalà.
Tant de bo.
Ojalà.
Tant de bo la gent, veient gent jove i no tan jove, veient Bojos per Molière, tinc ganes d'anar al teatre. Tant de bo que sí. Vull, al final, el teatre per mi és dels pocs espais... Per això abans deia que és tan important per mi, perquè és dels pocs espais de comunió que ens queden, d'entrar en un grup de gent, deixar els mòbils i allà formar part tots d'un mateix ara i aquí. Llavors, si no ho has viscut, potser no ho necessites, però tant de bo que se'ls hi desperti el coquet veient aquesta sèrie.
Sí, tot i que també crec que és una sèrie, això, ambientada dels anys 90, que és una història, una interpretació del moment, no?
Projectes personals, va, Elisabet.
Projectes personals?
A banda de la sèrie, vull dir.
Laborals
a banda de la sèrie.
Sí, jo ara mateix estic fent un curs que em ve molt de gust fer a Madrid i ara mateix estic com tenint una època de vacances.
Que bé.
Jo ara mateix estic de baixada de moltes coses. Rodar aquesta sèrie ha sigut molt intens, m'ha coincidit amb un projecte de teatre també i professionalment han sigut mesos molt intensos, personalment han sigut mesos molt intensos també. I ara mateix estic aprofitant aquest no tenir feina o estar de vacances, que a vegades és una mica el mateix, per baixar a terra moltes coses, col·locar, digerir, processar i fer renéixer.
Segona temporada?
Parles molt bé, Alejandro.
Ah, sí? Sí. Moltes gràcies.
Pot dedicar a ràdio tranquil·lament. Sí. Segona temporada de sèrie, què?
L'hauràs de preguntar, Lector. Nosaltres, honestament, no en tenim ni idea.
Però en tenim moltes ganes.
Sí, eh?
Ni idea no, però ganes sí.
Bueno, sobretot suposo que com que l'Alejandro i jo també hem anat a l'Institut del Teatre, hem compartit promo i tot això, vam entrar junts, l'Alejandro i jo. Suposo sí? Que si hi hagués una segona temporada, o sigui, jo crec que li veiem molta possibilitat de coses que podrien passar, no?
Home, jo sí, jo la podria escriure ja.
Clar.
La Cata i el Rem compartirien pis i muntarien festes i coses així. No, tant de bo que sí.
Elisabet Casanovas, Alejandro Bordanova, ha estat un plaer parlar aquesta estona amb vosaltres d'aquesta sèrie i dels vostres projectes laborals. Que vagi molt bé. Gràcies.
Gràcies.